Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Andrea Medina. El Col·legi d'Enginyers Industrials adverteix que ni Catalunya ni Espanya aconseguiran reduir les emissions de CO2 un 55% l'any 2030, tal i com reclama la Unió Europea. En canvi, aquesta entitat sí que veu factible arribar a la descarbonització total l'any 2050. Per aconseguir-ho, però, creu que les administracions i, sobretot, la Generalitat haurien d'agilitzar molt més els tràmits burocràtics per facilitar la implantació d'energies renovables. En un informe molt exhaustiu, els experts de la Comissió d'Energia del Col·legi asseguren que amb les energies fotovoltaiques i eòliques no n'hi haurà prou per assolir els reptes marcats i que caldrà apostar també per l'hidrogen i el biometà. Joan Puertas és un dels autors de l'estudi i vicepresident de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials.
Catalunya està en situació desesperada, diria jo. En aquest moment tenim únicament 4 gigawatts d'energies renovables desplegades quan la mitjana de les comunitats a Espanya estan a l'ordre del 20-25%. Per tant, cal urgentment recuperar aquest percentatge i col·locar-se a la mitjana de l'estat espanyol.
El Col·legi d'Enginyers situa la inversió necessària al voltant dels 225.000 milions d'euros i posa la vista en l'objectiu del 2050, pel que considera que faran falta 160.000 professionals qualificats, tot i que reclamen adaptar les titulacions a les necessitats actuals i futures. Es podrien crear més de 150.000 llocs de feina. Ja ha començat la recollida de residus porta a porta a la Garriga. Divendres, diumenge i aquesta passada nit s'han fet les primeres recollides d'escombraries sense els contenidors a peu de carrer. Malgrat el sistema ha funcionat sense gaires problemes i algunes incidències que l'Ajuntament espera solucionar. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Segons l'Ajuntament i l'empresa de recollida Presero, en termes generals, el sistema ha funcionat força bé. De fet, les incidències detectades durant els dos primers dies han estat poques i es miraran de resoldre. En alguns casos no s'havien recollit les bosses d'escombraries perquè el camió no havia passat per alguns carrers. La regidora de Medi Ambient de la Garriga, Neus Marrodan, fa una valoració positiva.
D'entrada, per la percepció del que hem viscut en els carrers, la valoració és positiva. El servei de recollida està content. Nosaltres demà creiem que ja tindrem retorn de tot el passatge del que hem anat recollint aquests dies. Són incidències que, pel que sembla, entren també dins de la normalitat. Segons on es deixen els cubells, potser l'operari no ho veu.
En paral·lel, el col·lectiu de veïns en contra del porta a porta segueix recollint signatures i preveu mobilitzacions aquesta setmana.
El projecte Arrela't al Pirineu ha finançat 6 projectes a les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran amb una recaptació total aconseguida de 93.000 euros. Així, els 24.000 aportats per part dels diferents organismes públics, cal sumar-ne 69.000 aportats per més de 700 donants mitjançant una plataforma. José Vergés, Ràdio Trem.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talar, ha dit que aquest projecte és un bon model de treball conjunt de diferents entitats públiques i privades i ha afegit que aquesta iniciativa és exportable a altres comarques de l'Aran. Demarcació.
Jo crec que és un model, com deia, que pot ajudar moltíssim perquè la inversió que fem per la dinamització econòmica des de la Diputació, des del Patronat de Promoció Econòmica, encara s'augmenta més, diguéssim, els diners que fiquem com a administració augmenten més pel suport que donen les empreses privades. Doncs jo crec que això està molt bé i crec que és bo que sigui així.
Arrela't al Pirineu és el resultat d'un conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica i els Consells Comarcals de l'Alt Urgell, de l'Alta Ribagorça, del Pallars Jussà, del Pallars Sobirà, la Cerdanya i la Diputació de Girona.
I encara un darrer punt, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal que distribuïa bitllets falsos de 20 i 50 euros per internet. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona Bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, un programa que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Xavi Cacho, Alessandra Rodríguez a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts, 3 de maig, i volem conèixer quin és el temps que ens acompanyarà al llarg de la tarda. Carme Farnell.
Bona tarda. Mantenim avui el temps inestable amb aquests ruixats que encara a hores d'ara estan afectant a diversos municipis del país. I sí que la precipitació més quantiosa s'ha registrat a punts del Montsià, concretament al Canà, amb aquests 74 litres, però una precipitació que ha caigut sobretot durant la matinada i primeres hores del matí. La resta del matí aquests ruixats s'han anat movent i a hores d'ara afecten a diversos municipis del territori, però sobretot cap a la Catalunya central o meitat nord del país. També cal destacar que, per exemple, a Espot s'han recollit fins a 12 litres. De cara a la tarda continuarem parlant d'inestabilitat amb aquests núvols que no acabaran fent de fer net. Sí que hi haurà l'obertura d'algunes clarianes, sobretot en punts del litoral, prelitoral, sobretot central i nord, i és que la resta continuarem parlant d'aquests ruixats que en qualsevol cas no han de ser massa intensos i també han de deixar quantitats força minces. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Avui al Connectats parlarem de la Fundació CIPO, un centre especial de treball, i parlarem precisament dels seus projectes i d'iniciatives com la d'aquest cap de setmana al Mercat Solidari. Entrevistarem el president de l'entitat, Joan Madaula. Tancarem aquesta primera hora, com és habitual, amb la tertúlia. A les 5 coneixerem la fotògrafa santcugatenca Marta Fàbregas. A l'Espai de Ciència, Núria Salant, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, ens parlarà del mite de Juli Verne. Tancarem el programa amb la celebració Prat i Folk a l'Espai de Cultura. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Som-hi, doncs, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El CAP Terrassa Sud ha recuperat l'atenció als pacients pediàtrics i aquesta represa s'ha fet amb la mateixa dotació de professionals, és a dir, amb 4 facultatius i 3 professionals d'infermeria. La franja horària en la qual es presta el servei és la d'obertura del centre, és a dir, de dilluns a divendres, de 8 a 8. Pel que fa al CAP OES, es continua oferint l'activitat pediàtrica per als infants assignats en aquest centre i al CAP Rambla. Des del CatSalut, l'Ajuntament de Terrassa i Motor Terrassa s'està acabant de definir el que acabarà sent el servei d'atenció primària que l'entitat té assignada a la ciutat de Terrassa. Després de 2 anys de pandèmia, comença a tornar a la normalitat, ja que els caps de Terrassa van haver de dur a terme una reestructuració d'horaris i també de personal.
Gràcies, Sergi. Continuem ara per Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Les Joventuts Musicals de Sabadell han decidit atorgar el Premi Batuta d'Honor al Gremi de Fabricants. Així ho ha anunciat el seu representant d'Afers Institucionals, Manel Sabés.
Concedir la Batuta d'Honor a la institució Gremi de Fabricants de Sabadell. El Gremi de Fabricants es va donar d'alta de soci de Joventuts quasi en el mateix moment que es va crear la nostra institució. En aquests 65 anys mai ha estat lluny de la nostra institució. Sempre ens ha fet costat amb totes les propostes que hem fet i hem mantingut la seva qualitat de soci.
El Premi és lliure des del 2006 de manera bianual i ja ha tingut anteriorment 9 guanyadors. El darrer, el Cor Liederkammer, es va entregar l'any passat per la Covid, tot i que el premi correspon al 2020. En el mateix anunci s'ha donat a conèixer la programació del 22è Festival Internacional de Música de Sabadell. Vindran Manel Camp Jazz, l'Orquestra d'Acordions de Sabadell, Marco Mezquida i Chicuelo, Cobla Mediterrània, Cor de Teatre Joves, Banda de Sabadell, i tornen els tres tenors de la companyia Illuminati.
Continuem ara al litoral, gràcies, Pau, i ens n'anem a Badalona. Paula Auger, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La unitat docent de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona oferirà 70 places més als estudiants que vulguin fer el grau en infermeria el proper curs. L'anunci ja l'havia fet la Generalitat a finals d'abril, però la consellera de Recerca i Universitat, Gemma Geis, ha presentat oficialment les noves places aquest dilluns a Can Ruti. Els representants del grau en infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona i la direcció d'infermeria de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol celebren aquest increment de places. Asseguren que és una demanda que portaven anys fent i que és actualment a Catalunya. La ràtio d'infermeres és de 6,6 per cada 100.000 habitants, molt allunyada de la mitjana de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, que és de 8,8. Escoltem Isabel Andrés, directora d'infermeria de Can Ruti.
S'ha fet realitat un projecte que va començar fa molts anys. Una il·lusió, com crear una unitat docent de grau d'infermeria a l'Hospital Germans Trias i Pujol en aquesta gerència territorial metropolitana nord. Hem treballat molt, hem anat allà on ha calgut, a vegades ens ha anat de cara, a vegades no, però sobretot hem sigut persistents i amb una petita empenta que ens ha donat la pandèmia, doncs aquí som avui per celebrar aquest dia.
La consellera reconeix que tot i aquest augment encara caldria oferir més places per poder donar resposta a la manca d'infermeres.
Gràcies, Paula. Continuem al litoral. Arribem fins al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Al Prat s'ha estrenat l'edició de primavera de les Ciutats Defensores dels Drets Humans. Es tracta d'un projecte coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, en què participen 28 municipis, entre els quals el del Prat, i 9 entitats i institucions catalanes. Fins ara es feien dues tandes, una a la primavera i l'altra a la tardor, i el Prat havia participat en aquesta darrera. Des d'aquest any, però, ho farà en totes dues, dividint així la tasca entre escoles i ciutadania en general. Així ho destaca la regidora de Drets Humans de l'Ajuntament del Prat, Esther García.
Focalitzar aquests dos públics diferents, no? D'una manera com més centrada, doncs, a la primavera i de més i tant en públic general, i a la tardor més vinculat ja a les escoles i dintre el que seria el currículum escolar, en aquest sentit de temes de justícia global i també de sensibilització en aquest sentit.
El cicle ha arrencat a part amb la presència del periodista i activista mediambiental Miqui Anani, que ha denunciat els abocaments il·legals d'electrodomèstics i dispositius digitals al seu país d'origen, Ghana. Anani denuncia que els governs dels països desenvolupats incompleixen les normatives internacionals sobre abocament de residus perillosos i reclama un canvi en el model productiu.
Gràcies, Lluís, de retorn al Vallès. Passem per Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El futbol sala Castellà tanca una temporada brillant que culmina amb l'ascens a tercera divisió nacional de l'equip de futbol sala de Dario Martínez Domene. A falta de 4 jornades es van proclamar el cap de setmana passat campions de Lliga. A més, el júnior masculí de l'entitat Pro de Volei remunta i acaba quart a la júnior masculina de Terrassa, i el sènior masculí s'acaba de classificar per als play-off d'ascens. I encara un apunt esportiu més. Èxit de participació a la 31a milla urbana i a la primera milla urbana inclusiva del Club Atlètic Castellà. El campió castellarenc Jordi Torrents Teixidor va guanyar de nou la categoria absoluta.
Gràcies, Rocío. Tancarem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Ens la porta Alessandra Rodríguez. Bona tarda, Alessandra.
Bona tarda. Sant Cugat rebrà aquest cap de setmana més de 3.300 infants, joves i monitors d'esplais d'arreu de Catalunya. Amb motiu de l'esplaiada 2022, la trobada general d'esplais catalans. ESPLAC, l'Associació d'Esplais Laics i Progressistes de Catalunya, ha organitzat per al 6, 7 i 8 de maig diverses activitats arreu del municipi per als 61 esplais de més de 70 poblacions catalanes que participaran en aquesta primera trobada després de la pandèmia. Aquesta nova edició d'esplaiada, que coincideix amb el 40 aniversari de l'ESPLAC, servirà com un espai de reunió i enfortiment dels vincles entre els diferents esplais que el formen, i sota el lema "La veu d'un infant és més gran que un elefant", reivindicarà la necessitat que les veus dels infants i joves siguin escoltades, per acabar amb les pràctiques adolescèntiques que imperen a la societat. Alba Gordó és la regidora de Joventut.
Des de la regidoria de Joventut estem treballant per revertir aquesta situació, per posar al centre de les polítiques de l'Ajuntament, de les polítiques públiques, la infància i la joventut a Sant Cugat. Hi ha un acte d'aquestes característiques que ve, doncs, d'una entitat de la importància que té ESPLAC. Doncs sembla que ens reconeix aquesta feina i alhora ens ajuda encara molt més a seguir tirant-la endavant.
Les activitats del cap de setmana s'iniciaran divendres a les 7 de la tarda i s'allargaran fins al diumenge. We'll be right back.
tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
La Fundació CIPO, que treballa de manera preferent per a integració sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual, ha aconseguit recaptar 15.011 euros gràcies a l'outlet organitzat el passat cap de setmana al Mercat de Sant Joan de Sabadell, un rècord històric quant a la recaptació. Els diners aniran destinats a finançar les adequacions que s'estan realitzant a les noves naus de Castellà del Vallès, on CIPO ampliarà el seu servei de gestió de residus. En parlem des de Ràdio Castellà amb el nostre company Guillem Plans i el president de l'entitat, Joan Madaula. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda, Carme, i molt bona tarda, Joan.
Bona tarda.
Suposo que si el mercat d'outlet va ser dissabte, encara deus estar feinejant avui dilluns, Joan.
Avui, sí, avui encara estem aquí recollint tota la roba i reclassificant-la i comptant-la, vull dir que contínuament hi feina.
15.000 euros. Heu d'estar contents, no?
Molt, molt, molt. Realment la ciutat ha respost com sempre i també els proveïdors, aquesta vegada han tingut gairebé 5.000 peces exposades, per tant, en tots els casos han fet batuts rècords i això ens anima a continuar endavant i realment és un aconteixement, molta gent ho espera, a la ciutat de Sabadell.
Mm-hmm. 15.000 euros que vosaltres destinareu a les instal·lacions que teniu a Castellà.
Correcte. Tenim unes naus que la senyora Tula ens va fer una donació ara farà un parell d'anys. Passa per culpa de la pandèmia hem parat una mica, havíem parat la rehabilitació d'aquestes naus, però tocava fer aquesta rehabilitació perquè eren naus que estava feia 10 anys que estaven tancades. I hem fet tot el canvi de teulada, hem tret tot el fibrociment, l'hem tret tot i hem posat teulades noves ja aïllades i amb nous, amb claraboies que ens donen il·luminació natural. Tot l'apartat de contraincendis, totes les boques de rec i els extintors, etc. Uns banys nous i vestuaris i bueno, tot això, posar les naus una mica al dia. Per tant, aquests diners són molt benvinguts per poder adequar, fer aquesta adequació de les naus.
M'has comentat que veu arribar a plegar 5.000 peces de roba. D'on les vau treure?
Això són fàbrics més que fabricants, són confeccionistes locals de Ciu de Sabadell, que, bueno, continuament i tot i que la que és fabricació, doncs, al seu moment es va tancar, però sí que hi ha molt confeccionista encara que funciona a la ciutat, i en total uns 16 proveïdors que han pogut, ens cedeixen aquesta roba durant aquests dies perquè puguem intentar vendre-la i llavors arribem a un acord d'una part que ens queda per nosaltres, no?, com a donació a la fundació nostra.
Ja és, si no m'equivoco, el tercer any que feu un mercat d'aquest tipus.
No, són 13 edicions. No vol dir 13 anys perquè al principi només es feia una edició a l'any, a la tardor hivern, i des de fa ja 4 o 5 anys, ara ja recordo, vam començar a fer dues edicions l'any. Vol dir que des del 2010, més o menys, va començar a fer aquest outlet, el 2010. Es portem 12 anys amb 13 edicions.
Algun dels oients, que no són de l'òrbita, potser no coneixen el projecte de CIPO. Ens l'explicava la Carme, que de manera preferent treballeu per la integració sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual. Des de fa 20 anys?
No, des de farà aquest any, concretament això es va crear l'any 1968, per tant aquest any farem 54 anys, d'un grup de pares, com moltes ciutats del territori ha passat, que en el seu moment pares que tenien els fills, que sí que havia certa educació a escoles especials, però no hi havia sortida laboral pels seus fills. Llavors aquest grup de pares es van unir, van crear aquest taller, això l'any 68, en aquest cas també era per fer treballs auxiliars a la indústria tèxtil que hi havia en aquest moment, i per tant perquè els seus fills poguessin d'alguna manera desenvolupar-se laboralment. I, per tant, si treballes, també t'acabes doncs, integrant a la societat millor que estant a casa. No? Llavors, estem parlant d'això de 54 anys, que ja van aquests pares, que per mi van ser uns herois, començar amb molt pocs recursos i inclús viatjant a Holanda, aquell moment doncs, era un model que Holanda ja funcionava, anant a Madrid a buscar diners, etc. Vull dir que van fer van iniciar el que avui és TIPO, i ja et dic, això és un model que en moltes ciutats ho trobes, perquè aquells anys doncs van començar a associar aquests pares per donar sortida i solució, sortir als seus fills, bàsicament.
Ara, actualment, amb quantes persones treballeu i com ho feu?
Sí, tenim dues línies d'assistir a les persones. Una, que és donant treball, la persona que té capacitats, diguéssim, de treballar. Tenim 80 persones en aquesta situació, que estan treballant amb el seu horari, amb el seu sou, etc. I llavors en tenim pràcticament 100 que estem assistint en un centre ocupacional, que fem un tipus d'activitats diverses, tallers, inclús tallers d'artesania, o vull dir que igual la capacitat de treball, diguéssim, regalat o que coneixem com a treball ordinari no té la capacitat. Per tant, són 180 persones, 100 assistides d'una manera en aquests tallers i 80 treballant en jardineria, en bugaderia, en reciclatge, etc., en diverses línies de producció, no?
Com han evolucionat al llarg de tots aquests anys les vostres línies de treball?
Sí, com havia dit, inicialment es havia començat amb aquest tipus de treballs auxiliars del tèxtil, evidentment això també es va desaparèixer. Van crear una línia de bugaderia amb el tema de rentat de roba, que llavors també es va traspassar aquest negoci amb el grup 11. Van crear una nova societat que es va dir, en el seu moment era Cipo Flissa, ara és Cipo Ilunion, que està a Sabadell també. Allà només tenim una participació accionarial, no portem la gestió d'aquesta empresa. Per tant, la bugaderia va marxar, per tant, també ens vam reinventar això l'any 90 i pico. També amb un taller de manipulats, que això sempre ha sigut des del principi, no?, el tipus de blisters, de treballs en sèrie que algunes empreses ens donen. Vam començar a desenvolupar també el tema de jardineria, i tenim doncs uns contractes importants amb l'Ajuntament de Sabadell, que portem tot el rodal de riu Ripoll i algunes parts de parcs de la ciutat. I també fa uns anys vam començar la part de gestió de residus, que és el que vindria aquí a Sabadell, aquí a Castellà, les naus a Castellà, tot el tema de gestió de residus i reciclatge, que aquí pensem que tenim bastant futur. I ara recentment, i molt recentment, hem creat una nova línia de restauració, en aquest cas en col·laboració amb l'Escola Xaloc de Sabadell també, per tant també és un treball en xarxa, que donem oportunitat a les nois i noies que estan en aquesta escola fent un mòdul d'hostaleria de venir a fer pràctiques en aquest restaurant, i també pensem que al futur podem donar llocs de treball.
L'amanidor, no?
L'amanidor, correcte, sí, sí, sí.
Com està funcionant? Ara em sembla que fa pocs mesos, no?, que el vau posar en marxa.
Sí, l'1 de març es va iniciar aquesta activitat. Això està en un centre cívic de la Generalitat, en aquest cas el Creu del Barà, i portem 2 mesos, però estem contents. El balanç és... No, està fent una mitja de 30-40 menús al dia, però més que el que portem és les perspectives que tenim, no? Tenim compromisos d'uns altres casals per portar-ho nosaltres, tota la línia de càterings, inclús el propis menjars que fem al centre de dia que tenim a Sabadell sortiran d'allà. Per tant, hi ha un recorregut en aquest tema molt, 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 molt engrescador.
Joan, t'agraeixo moltíssim la feina que estàs fent de resumir tot el que fa Cipo, perquè és moltíssim i no és fàcil, però al marge de tot aquest treball, suposo que també hi ha una part molt important, que és el missatge que llanceu a la societat.
Mm-hmm. Sí, sí, aviam, d'alguna manera és visibilitzar aquest col·lectiu, donar-los oportunitats, i és la nostra missió aquesta, no?, des de sempre, donar oportunitats a persones que tenen altres capacitats, no podem dir discapacitats, no m'agrada massa dir altres capacitats, però que molt sovint no són reconegudes i tenen difícil encaix amb una empresa ordinària o amb un... Per tant, és intentar donar oportunitats perquè aquestes persones es puguin desenvolupar i ser el màxim d'autònomes possible, no?
Mm-hmm. Cipo és una fundació privada. No creus que no hauria de suportar tant pes i l'administració hauria de posar més recursos?
Això és una reivindicació que sempre l'estem dient. Sobretot més que recursos és que s'adaptés als nivells actuals de costos. Tenim pràcticament 10 anys que va estar congelat l'aportació de l'administració pública. Aquests dos últims anys hi ha hagut petites revisions, però no suficients, i per tant és aquí on. Sabem que una part segur que nosaltres hem de buscar alternatives, però l'important és que la part que sí que porta l'administració es vagi actualitzant, i això és el gran problema que tenim, que portem molts anys de congelats, inclús els professionals que treballen, per mi hi ha un problema de que no estan pagats al nivell de responsabilitat i dedicació que tenen. Per tant, aquí és on hem de treballar, perquè s'adecuïn, el concert que tenim avui amb l'administració s'adecuï a la realitat dels costos, de l'increment de costos que han hagut aquests anys, i més ara aquest últim any, no? encara més motiu.
Com bé comentaves, Cipo va néixer el 1968. El que m'he confós és perquè a la fundació privada Cipo va néixer el 2002.
Sí, correcte. Si nosaltres realment estem organitzats amb dues personalitats jurídiques. Tenim la cooperativa, que es va crear el 1968 com a cooperativa, i la fundació, sí que és veritat que un grup de famílies de Sabadell que volia ajudar Cipo van crear aquesta fundació l'any 2002. Per tant, sí que la fundació és més jove, però realment Cipo com a tal va néixer l'any 68, en aquest cas en format cooperativa.
Quins són ara els reptes que teniu a curt termini?
Sí, nosaltres el que tenim, i per mi molt important, és donar també la part d'habitatge, residència, als nostres usuaris. Per què? Perquè molts d'ells es van fent grans, els pares i mares no poden, ja no poden, o alguns ja falten. Per tant, aquestes persones volem que continuïn amb nosaltres fins a l'últim dia, tot el cicle de vida, perquè ara la solució que tenim més residències en aquest moment, que tenim en aquest moment 27 persones amb residències pròpies, però el problema és que quan arriben a una edat de jubilació, diguem-ho així, han d'anar amb un geriàtric ordinari, i això és el que volem evitar. Per tant, amb l'Ajuntament de Sabadell i amb la Fundació Barnola estem ja enfilant una nova residència per 60 places noves amb atenció 24 hores. És a dir, que els nostres usuaris que ja tenen una certa edat, per tant, tenen més dificultat de mobilitat, es puguin quedar a la mateixa residència, que és casa seva, amb uns espais per poder-hi fer activitats. I, per tant, això és una cosa que tenim. Jo m'agradaria que fos a curt termini, serà a mig, perquè tot el que és administració sempre necessita els seus temps, però esperem que el 2024 això pugui ser una realitat. Això és molt important perquè dona aquesta solució i sortida nostra a les persones que atenem. I un altre tema que tenim també, podem també a mig, però que és important, és tota la part de jardineria que tenim avui en el carrer Malaia, també treure-ho del nostre centre de dia per créixer a nivell assistencial, i tota la part de jardineria posar-la en una altra ubicació també a la ciutat de Sabadell. També estem en conversa amb l'Ajuntament perquè ens pugui fer una sessió de terreny i puguem fer unes noves naus per la part de jardineria.
I a Castellà...
Per tant, els reptes són majúsculs.
I a Castellà, amb aquest rentat de cara a les noves naus,
sí.
Suposo que millorar el servei de gestió de residus.
Correcte, perquè ara també està en el nostre centre de dia, per tant, és una activitat que volíem treure feia temps, i per tant això ens va molt bé tenir aquestes naus a Castellà per poder fer tota aquesta activitat concentrada aquí a Castellà.
Perfecte, Joan, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
És important, si em permets, una petita falca ja, que aquí a Castellà del Vallès el dia 13 de maig inaugurem una exposició també que es diu Calidoscopi al Mercat Municipal de Castellà, que ja estem en conversa amb la Regidoria de Comerç, que ens cedeixen l'espai de vestíbul del mercat, i inaugurem aquesta exposició Calidoscopi. Són calidoscopis gegants, grans, com a mobles, que tenim exposats, i també és una manera d'entrar al municipi de Castellà i donar-nos a conèixer d'una forma més present. No? Estarem en aquesta exposició aquí del 13 al 28 de maig, al Mercat Municipal de Castellà.
Segur que la venim a veure des de Ràdio Castellà i de l'actual, Joan.
Molt bé.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. T'agraeixo l'atenció aquí, al Connectats.
A vosaltres. Fins aviat.
Molt bona tarda, Joan, i molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem, i efectivament tenies tota la raó del món, que el que cal és lloar la tasca que fan des d'aquesta fundació, aquesta feina d'integració sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. Avui n'hem parlat d'aquest cas, i ara de seguida arriba el temps d'opinió.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Hey,
Connectats amb Carme Reverte.
Dos quarts de cinc de la tarda i ara sí que arriba aquest espai d'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui fem amb la Rocío Mateos, que és presidenta de la Federació de Dones de Badalona. Rocío, bona tarda.
Molt bona tarda, Carme.
Què tal temps fa per Badalona?
Pues esta mañana ha estado llovindeando al mediodía, pero ahora estamos bien. Otra vez sale el sol y... Sí, fa sol i bon temps.
Aprofitem, eh?
Estamos una mica... ya con las festas de mayo, eh?
Ah, és veritat, sí. Que ho teniu tot a punt. A veure si sí, us respecta el temps i podeu celebrar, que d'això es sí, tracta. Anem ara fins al Prat, una miqueta més al sud. Josep Maria Canalies, director de la revista Delta. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I aquesta banda del litoral, quin temps fa?
Bueno, aquest dematí ha estat bastant ennuvolat, han caigut quatre gotes i en aquests moments fa sol.
Bé, sembla que més o menys la tònica és molt similar, eh? Però anem més a l'interior a veure si a l'altra banda de Collserola ens n'anem a Sabadell. Esther Amiel, artista i activista, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin temps fa a Sabadell?
Més o menys el mateix.
Sí?
El mateix. Estones plou, ara mateix no, però ja sí com un ressol que és una mica molestós, núvols molt grisos, però bueno.
És aquesta...
És la primavera.
Sí, és la primavera, eh? Però ja estem al mes de maig, sí. I efectivament, com diu el refrany, cada dia un raig, això sí. ja ho tenim, però no ens estalvia doncs, aquestes quatre gotes empipadores que vaja, ens fan anar amunt i avall amb els paraigües. Ara, on sí que hi ha una, podríem dir que un xàfec important és sobre la situació política espanyola, perquè si fa 15 dies esclatava el que s'ha anomenat com a Catalan Gate, des de fa dues setmanes que cada dia es van sabent més coses, es van incorporant més reaccions, fins al punt que la pilota s'està fent ja una mica engrossa. N'hem sentit a parlar des de diferents punts de vista, tothom aquí ha donat, diríem que, el seu parer, però jo us pregunto a vosaltres, com a ciutadans que ens ho mirem com a espectadors, quines són les reflexions que feu vosaltres mateixos d'aquesta situació que, evidentment, doncs, és greu perquè, no sé, dona que pensar moltíssimes coses. Jo no sé les reflexions que heu fet vosaltres fins a dia d'avui al respecte del tema i si és un tema que us preocupa. A veure, vols començar, Josep Maria?
Sí.
Vinga.
És un tema que em preocupa molt. Jo diria que tindria que preocupar a tota la ciutadania que pensa que la democràcia és un dels camins per aconseguir més benestar, per aconseguir participació i per estar una miqueta més tranquils, no? A mi em preocupa moltíssim i encara em preocupa més l'actitud, diguem-ne, del govern central, que fa 15 dies, quan va esclatar el Catalan Gate, la veritat és que no li van donar la importància que jo crec i la transcendència que jo crec que té. Vull dir, i avui, sabent que en el Congrés el PSOE, el PP, Ciutadans i Vox han impedit la creació d'una comissió d'investigació precisament del Catalan Gate, sí. Gate encara em preocupa més, no? Vull dir, jo diria que hi ha no una doble vara de medir, de mesura, sinó que el que hi ha, jo diria que és una deixació, que no sé en català ara no em surt la paraula, de les seves funcions, perquè en el govern espanyol, en el govern de l'Estat, quan interessa, diuen que la Generalitat de Catalunya o el seu president és la representació màxima de l'Estat a Catalunya. Com és possible que fa 15 dies salten les alarmes de que el president de la Generalitat havia estat espiat i no passa res. És a dir, posen terra de per mig,
sí,
i van relativitzant tota la situació, i després la intervenció estel·lar de la senyora Margarita Robles, la ministra de Defensa al Congrés, és per sucar-hi pa. Per tant, estic molt preocupat, una, pel fet en concret, que encara que se sospitava no teníem evidències, i l'altra per l'actitud del govern envers a Catalunya en aquest cas. Jo penso també, de tota manera, que és molt casual que ara precisament hagin sortit la informació de les espies fetes al president del govern i a la seva ministra de Defensa.
Mm-hmm.
Tot plegat és molt preocupant.
Vinga, més preocupacions, si és que us preocupa el tema. Esther.
Vinga, va. Bueno, estic bastant d'acord amb el que ha dit aquell company. Per mi és una cortina de fum, absolutament. O sigui, ja s'ha dit, no soc pas ni la primera ni l'última que ho diré.
Sí.
Però estic molt d'acord amb aquesta teoria, perquè és que és com... A veure, mai havíem sentit, o jo no havia sentit mai a parlar de Pegasus. De cop i volta fa 15 dies ens sentim a parlar, el govern de l'estat espanyol es renta les mans i diu que què pretenem, ho va dir, no?, en seu parlamentària, que ens pensem que si havíem decidit fer un referèndum, que ens pensàvem, no? I de cop i volta ahir en roda de premsa, tothom expectant, una roda de premsa que parla de Pegasus, que fins aquell moment només ho podíem lligar a Catalunya. En cap moment, no sé si va durar uns 20 minuts, la vaig veure en directe íntegra, 25 minuts, en cap moment va sortir la paraula Catalunya, ni polítics catalans, ni independentistes, ni activistes catalans, ni empresaris catalans, en cap moment. O sigui, perdoneu, si és que això, a veure, potser sí que algú s'ho tragarà, jo no m'ho trago, de cap de les maneres, penso que, bueno, forma part del que fem veure que és una democràcia. Aquí estem. Ara Catalan Gate passarà per davant a Spanish Gate. No sé com ho faran, no sé com ho faran anar.
A l'Spanish Gate, deies.
És que no sé com quina paraula li posaran, i això trepitjarà tot l'altre, i serà com, bueno, tots aquests tertulians, no?, que sortien dient, bueno, tampoc n'hi ha per tant, no n'hi ha per tant, ara es posen les mans al cap, ara sí. Abans ho justificaven i ara no és justificable de cap de les maneres, quan tampoc està demostrat ni és palès que realment hi hagin hagut aquestes escoltes, perquè nosaltres ho vam saber, representa a través d'aquesta empresa o entitat, ara no sé ben bé què és, canadenca, crec, se sap per un tercer, i aquí resulta que nosaltres mateixos, o sigui, el propi govern sap que l'estaven escoltant. On són aquestes proves? Qui els hi ha dit? Ai, és molt estrany, però bueno, és que forma part d'aquesta pseudodemocràcia que tenim, que jo no sé si algú encara se la traga. És que a mi em fa molta gràcia aquesta paraula, em fa molt riure, perquè no existeix, ens en creu, però és que és una realitat i cada pas que fem queda més demostrat.
A veure què n'opina la Rocío.
Pues, a ver, escuchando a los compañeros, sí que más o menos estoy de acuerdo con ellos, y a mí me preocupa mucho, dentro de lo que he leído y he podido escuchar, si esto que se llama Pegasus solo se dijéramos que espía a fuentes de orden que son agentes de inteligencia, a los gobiernos, a todo, y encima he podido leer que esto se compra, vamos, que esto no es una cosa que esto se tiene que comprar, ¿vale? ¿Quién compra esto? ¿Para qué lo compra? ¿Por qué lo compra? O sea, esto es lo que me preocupa mucho, porque entonces nos sentimos dentro de la Unión Europea cada vez más vulnerables. Esto ya como ciudadanos, no solo como políticos, como periodistas, porque claro, ahora ha salido a la luz, primero, los 65 personas que son los que forman parte aquí en Cataluña, ¿no?
Y no todos políticos, ¿eh? No todos políticos.
Exactamente. Uh-huh. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Porque sí que se queda mucho en las redes sociales que son políticos, pero es que no solo son políticos. Entonces todavía te preocupa muchísimo, al menos a mí, todavía me preocupa muchísimo más, porque los periodistas tienen que tener libertad absoluta para no sentirse coaccionados, vigilados, bueno, eso ya es tremendo, ¿no? Si ya no tienes esa posibilidad de acción en tu vida periodística. Entonces me preocupa eso, me preocupa muchísimo, ¿no? Luego saber qué pasa con estas fuentes, ¿no? Porque claro, violan la intimidad de las personas y cada vez son más, y es lo que decimos, ¿no? Es como un racimo que se acrecenta, ¿no? Un montón de incógnitas, y entonces dices, bueno, ¿y esto por dónde vamos? ¿Qué opción tenemos los ciudadanos ni siquiera de preguntarnos o de comunicar algo, ¿no? Porque no tenemos nada claro. Entonces, como no tenemos nada claro, ni sabemos las fuentes, ni de dónde viene, ni quién ha ejecutado todo esto, muy, muy preocupante para la democracia, ¿eh? Muy preocupante.
Sobretot, imagino que una de les qüestions que es preocupa també és el fet que apuntava abans el Josep Maria sobre aquesta decisió de no donar llum verda a la comissió d'investigació, que és el que caldria per entreure l'aigua clara d'aquesta situació, sí. És a dir, amb les dades reals del que ha passat a partir d'aquí, doncs sí que demanar doncs responsabilitats i depurar doncs, responsabilitats polítiques sobretot.
Sí, sí.
No?
Sí, sí, però el que passa és que ho estan relativitzant, i jo diria que part, no sé quina, de la població espanyola ho compra, i amb certa mida, amb comentaris que he sentit de gent normal, amb certa mida justifica que en els catalans se'ls espiï. Se'ls espiï perquè van atemptar contra la legalitat vigent, perquè van voler fer un referèndum, perquè van dir que si era un cop d'estat, i alguns encara ho mantenen, estan condemnats per secessió, vull dir, una sèrie de qüestions, no? I els tillen estar terroristes, perquè, vull dir, la intervenció de la senyora ministra de Defensa és per escoltar-la atentament, perquè és que diu una quantitat de coses que en aquell moment sabia que ens estaven espiant i, a més, ho justificava. Què hi va fer el govern ante situacions com aquestes quan corten calles? I en aquest sentit, pues, vull cortar calles... Pues, o expressar-se a la gent en manifestacions, pues, bueno, pues, hi ha hagut bastantes i no passa res, perquè jo ara així per sobre recordo l'atac que hi va haver, o l'assalt que hi va haver a l'Assemblea de Múrcia l'any 1992, la revolta dels miners lleonesos i asturians a l'estiu del 2012, em sembla, i el conflicte del barri burgalès de Gamonal el 2014, només per citar-ne tres. Vull dir, en aquests senyors... Pues bueno, no els han acusat mai de terroristes, que jo sàpiga. I bueno, el que passa és que hi ha una doble vara de medir, i tot el que huele a Romero, i en aquest cas diria català, pues és rebutjat. I el més, jo diria que el més preocupant del tema és que és un xirimiri, una pluja que va calant, que es fa a bastants diaris de la capital, i que la gent s'ho creu, i em sembla que va ser El País o La Vanguardia que fa uns dies va publicar una enquesta, i llavors els catalans són els menys estimats de tot Espanya. Vull dir, no és cap sorpresa. Però bueno, tot això forma part d'un context i va alimentant aquesta acció o aquests prejudicis cap a tot el que és català, no? Penso.
I com veieu la possibilitat que vagi prosperant, sobretot a través de les denúncies, perquè la Generalitat ja ha dit avui que serà acusació popular de totes aquestes causes obertes d'espionatge. Vull dir, tindrà recorregut? Arribarem a algun lloc o estem passant el temps com en tants altres temes? Esther, vinga, tu mateixa. I després tornem al Josep Maria, però passarem per la Rocío també. Vinga, Esther.
No ho tinc clar.
Ja.
No ho sé. No ho sé si tindrà recorregut, si realment... No sabria què dir-te. La Generalitat es personarà? Sí, vale. Però ja sabem que tot el que va amb títol de la Generalitat o proposa la Generalitat, tant sigui a nivell de Parlament, de portar propostes, de portar mocions o de lleis, tot queda tombat. Vull dir, el recorregut que tenim dintre l'estat espanyol és el que tenim.
Jo crec que ha quedat clar. Em sembla que queda prou clar si el recorregut serà més llarg o més curt. Sí, és així. Rocío, ¿tú cómo ves?
A mí me preocupa mucho los odios que generan, ¿no? Cuando a una población entera, ¿no? Como somos los catalanes, yo no he nacido aquí, pero me siento de aquí. Entonces, cuando se genera este odio hacia, hacia los catalanes, esto es lo que a mí verdaderamente me preocupa. Me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque esto se lleve adelante o no se lleve, se investigue o no se investigue. El pozo que deja es un pozo que daña mucho. Entonces, que se tiene que investigar evidentemente, ¿eh? En cuanto se cruzan ciertas puertas, lo que se tiene que hacer es eso, ¿eh? Es una investigación porque, claro, atañe a unos, después atañe a otros, que es la balanza de la justicia es mejor para unos que para... Creo que la balanza de la justicia, por eso es balanza, ¿eh? Porque tiene que estar muy, muy recta. Entonces, pienso que se tiene que llegar, evidentemente, pero en el fondo del fondo a mí lo que me preocupa es el odio que genera todo esto.
Sí, clar, però és que hem de tenir en compte, hem de tenir en compte que en una mateixa situació hi ha el cas de les escoltes a aquestes 60 i escaig persones catalanes que no s'han tingut en consideració, i en canvi les escoltes que es van fer tant el president del govern espanyol com a la ministra de Defensa, doncs automàticament ja estan, seran investigades per l'Audiència Nacional. És el que comentava abans el Josep Maria Canalies, aquesta doble vara de mesurar. O sigui, els ciutadans això també ho veuen, i com s'ha d'entendre això, doncs? José María.
Bueno, es que hay ciudadanos que no lo ven. Este es el problema. El problema está en que hay ciudadanos que solo ven, o sea, solo ven una forma de ver las noticias, solo escuchan una parte de las noticias, no se informan de nada más, no quieren ver nada más. O sea, esto es lo peligroso, pero es lo peligroso aquí, es lo peligroso con el negacionismo ante la violencia de género. O sea, eso es lo peligroso, que no ven nada más, no les importa nada más. Entonces, eso genera unas conductas y genera que no, hay una parte de la población que no se informa de nada, o sea, es solo lo que nos hacen llegar, lo que nos hacen llegar, y esto es lo peligroso, que nos vean como burros, que simplemente con darnos de comer cebada ya tenemos suficiente. Esto es lo verdaderamente peligroso, el que no nos informemos y no luchemos por las justicias. La justicia es justicia y es justicia para todos, y nos guste un equipo más o nos guste un equipo menos, tenemos que ser eso, la neutralidad ante la justicia, y eso se tiene que llevar a término y se tiene que luchar por ello. Entonces, bueno, yo ahí es donde encuentro lo más peligroso. Lo más peligroso es que la balanza se incline por un lado o por el otro. Eso es verdaderamente lo peligroso.
Y a que ver, nos callemos, la pregunta, perdona, a la pregunta, a la pregunta que feies fa un moment de quin recorregut li veig, jo, com l'Ester, no et sé contestar. Però, donades les evidències que tenim en aquest moment, que l'espionatge que han fet en el president i en la ministra de Defensa està ja a l'Audiència Nacional, doncs vull dir, l'altre em sembla que li aniran d'any llargues, no? Vull dir, però el tema, diguem-ne, de no estimar, entre cometes, els catalans, o l'animadversió que hi ha contra, en general, quan es parlen de les qüestions catalanes, és una qüestió atàvica. Vull dir, no és una qüestió d'ara, que sembla, i a mi em va semblar, que durant l'època del Felipe González pues semblava que la cosa anava millor, o per lo menos no sorgia amb tanta força aquesta catalanofòbia, però bueno, però això ha estat present sempre, en la nostra societat. I lo que a mi em preocupa més no és que els de fora, els vull dir, els que no viuen aquí, tinguin aquesta imatge deformada de lo que és Catalunya, perquè veuen d'unes informacions que en definitiva estan interessades. No sé, quan agafen i pregunten, escolta, tu TV3 no els hi agrada, i segurament no l'han vist mai. Però és un acte reflexe de tot lo que han anat tragant de totes les informacions que diferents altaveus de comunicació els estan donant. Ara bé, a mi el que em preocupa més és el tema de que hi ha gent aquí a Catalunya, que viu a Catalunya i que també està amb aquesta tessitura, eh? Vull dir, això és el realment preocupant. I després estic d'acord amb la Rocío, vull dir, tot això el que fa és crear un odi que ja veurem com cicatritza.
Alguna aportació més sobre el tema o girem, passem...
Sí,
sí? Passem, digues.
Home, sí, bueno, jo podria, a mi tampoc, no és que em preocupi massa, el que diu la companya, de, si em preocupa molt que hi hagi aquesta catalanofòbia. Ja s'ho dic sempre, una mica amb la línia del que diu la companya, és que sempre hi ha estat així, sempre qui ha volgut entendre i anar més enllà ho ha fet, perquè ha tingut la curiositat i conèixer-nos com a poble i saber alguna cosa més i la intel·ligència com per aprendre d'altres coses, i qui no vol, no vol, per molt que se li digui o que se li faci o que se'l vulgui portar cap a adoctrinar, no? Que aquesta paraula també s'ha posat molt de moda. Vull dir que l'única manera que tenim nosaltres és anar fent el que sempre hem fet, que és anar parlant i portant la nostra llengua a tot arreu i la nostra cultura a tot arreu. I a Espanya hi ha gent que ens entén i ens respecta i ens admira. No tothom és xungo amb nosaltres per entendre'ns, eh? Mm. I tothom és catalanofòbic del reste d'Espanya, no. Hi ha molta gent que sí, però dins de Catalunya també, eh?
Sí, sí.
Vull dir que això ja no depèn del que fem com a país, el que fan els mitjans de comunicació. És veritat que hi fan i porten molt i tenen molt a veure, eh? Amb el relat oficial que es ven de nosaltres, però bueno, no sé, és una cosa que a mi no em preocupa.
Noia, jo... Perdona, només una petita aportació, sí. I acabo, eh? Jo, la veritat és que això és atàvic, ja ho sabem, però que puguem anar a fer la nostra, doncs és el que tindria que ser, però jo no sé si ens deixaran. Jo recordo, fa uns anys, que quan anava a Madrid i em presentaven, em deien, este és català, però és de los majos, eh? És a dir, que ja, que és majo, este és majo, vull dir, no és com els catalanes, que tots són molt raros. I bueno, ja, jo els deia, però què vols dir? Que no, i no se te nota l'acento català. Digo, esto es que no oís bien, però a mi me gustaría que se me notara. És a dir, que hi ha una mena de recança en acceptar la diferència. I això hi ha estat sempre i continuarà estant, però jo diria que els últims anys, des del tema del procés i totes aquestes històries, jo diria que això s'ha accentuat en la població en general. És clar que no tothom de fora de Catalunya té catalanofòbia. Claríssim. Però el percentatge és molt alt, eh?
Doncs, canviant de tema, ens n'anem al país i a la terra de les oportunitats, en diuen, eh? Sí, m'ha fet gràcia, això, Esther. La reacció. Així és com es ven als Estats Units, no?
Sí.
I ara resulta que des de 1973, que van legislar a favor de l'avortament, ara resulta que el Suprem podria deixar derogar precisament aquesta llei, que deixaria sense ser dret constitucional, el que permetria, doncs, que més de la meitat dels estats d'Estats Units poguessin derogar precisament aquesta llei, i que les dones dels Estats Units, en bona part, les que ho decidissin, no poguessin recórrer a l'avortament, si és que així ho volen i així ho necessiten. Què us sembla?
Tremendo.
Anem enrere.
Vinga, Esther.
Sí, bueno, és que es podria resumir així, eh? Anem enrere. O sigui, sembla mentida com per una... Ja, ara més que mai hi ha tot un moviment de dones empoderades que ens estem fent visibles amb les mancances socials que hi ha, ens estem fent un espai, a l'espai públic, estem reivindicant la nostra soledat i la seguretat en els carrers, tot aquest mitú, bla, 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 bla. I pum, i a les institucions més carcamals que mai. Comencen a tirar enrere coses que eren, aquesta era del 1973, per
sí,
segons.
Sí, sí.
Imagina't, o sigui, on anem? On anem? I bueno, espero que no sigui pas un mirall per nosaltres. Mm. Espero. Però la deriva que està agafant Europa anant cap a la ultradreta fa tremolar amb tot això, perquè les dones anirem enrere. De fet, a Castella i Lleó ja han entrat a la al Parlament, no sé com és, a la Junta de Castella i Lleó,
sí.
Vox, i Vox ja té la conselleria, allà no sé si és conselleria, però té la conselleria de com ho han fet anar?
De família.
D'igualtat,
de família, exacte. Sí. No de feminisme, ni d'igualtat, ni res, sinó de família. Uh-huh. Perquè la seva, el seu concepte de família és el que és. I ens ho trobarem a poc.
Vinga, el resum seria, tornem enrere. Rocío.
Totalmente. Bueno, aquí es que claro, me toca tan de lleno como presidenta de la Federación de Donas. Yo creo que fue uno de los puntos primeros que en los años 70 las mujeres trabajaron porque se producían abortos clandestinos, bueno, desde mucho antes, ¿no? Los abortos clandestinos porque las mujeres no tenían dinero para abortar. Entonces muchas se iban fuera y todos, muchas familias que ahora se considerarían las negacionistas son a las que llevaban a sus hijas a abortar. En fin, es que siento tanta impotencia y tanta rabia sobre esto porque las leyes tienen que estar y tienen que estar sobre todo para defendernos. No es que la mujer decida abortar por gusto. La mayoría de las mujeres que conozco que han sufrido abortos, es un dolor tremendo el que sienten, un dolor tremendo que hayan tenido que sufrir esos abortos, ¿no? O llegar a ese extremo. Otras pues lo han decidido libremente, otras lo han sufrido espontáneamente, ¿no? Cada mujer es un mundo. Pero no es fácil esta decisión, ¿eh? Por lo cual hay que respetarla. Y si hay una ley, la mujer decide si quiere hacerlo o no. Si no hay una ley, la mujer está en riesgo, pero es que está en riesgo su vida.
Deixem,
per tant, no és una cosa...
Mig minut pel Josep Maria, que tanqui, perquè estem acabant ja. No ens queda,
sí,
no ens queda massa temps.
Jo estic totalment d'acord amb el que han dit les companyes i sobretot remarcar que estem en una regressió claríssima i això es veu amb les eleccions, per exemple, a França i que el 40%, ha agafat el 40% la Marine Le Pen de l'ultradreta. Sí. Vull dir, això és una qüestió generalitzada, jo diria que perfectament orquestada, i que el món, si no ho impedim, si no posem cordons sanitaris, si no som molt més contundents amb la defensa dels drets democràtics, doncs cada vegada serà pitjor.
Senyores i senyor, hem començat la tertúlia amb sol, eh? I ja s'ha tapat el cel, eh? No sé si han sigut els temes de conversa, però la qüestió és que el cel està gris. Obriu
els
paraigües.
Són temes que truene.
És que hi ha turbulències.
Sí, però si ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona només, malament.
Sí.
Malament
sí,
hi anem. Rocío, Josep Maria, Esther, gràcies.
Moltes gràcies.
I que passeu bona tarda.
Moltes gràcies a tu.
Adéu. Bona tarda.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Nosaltres vam iniciar aquest camí, vam tirar endavant Cultura en Causa, jo crec que estem en un gran moment en el qual molts més festivals començaran a sumar-se i començaran d'alguna forma a entendre que l'esperança és aquesta eina que necessita el món de la cultura per poder canviar aquesta relació tan injusta, tan insostenible, tan insolidària que tenim amb el món.
Tothom que té un projecte musical té l'oportunitat de pujar a un escenari professional, no? I mostrar, pues, això que fa. O molts cops és la primera vegada que es pugen a un escenari i Déu-n'hi-do que un escenari, no?
Et vas perdre alguna cosa que volies escoltar? No et preocupis. Entra a Ràdio a la Carta i fes-ho. Alpratradio.com.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small.
Mama, look up a mountain.
Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions. Papa, look up the sky.
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la Caixa 2.0, que sonen temes més actuals, com aquest.
Ah, sí? I qui el fa?
Doncs jo.
Ah, vale, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufemia. El Prat s'ha estrenat a l'edició de primavera dels Ciutats Defensores dels Drets Humans. Es tracta d'un projecte coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, en què hi participen 28 municipis i 9 entitats i institucions catalanes. Fins ara es feien dues tandes, una a la primavera i l'altra a la tardor, i el Prat sempre hi havia participat a la darrera. Des d'aquest any ho farà en totes dues, dividint la tasca entre les escoles i la ciutadania. Escoltem la regidora de Drets Humans de l'Ajuntament del Prat, Esther García.
Focalitzar aquests dos públics diferents, no? D'una manera com més centrada doncs, a la primavera i de més i tant en públic general i a la tardor més vinculat ja a les escoles i dintre el que seria el currículum escolar en aquest sentit de temes de justícia global i també de sensibilització en aquest sentit.
El cicle ha arrencat al Prat amb la presència del periodista i activista